Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Tot just fa una setmana el Baix Penedès rebia una de les notícies més esperades dels darrers anys. El govern destinava 45 milions d'euros a l'ampliació de l'Hospital del Vendrell. Si bé és cert que l'hospital s'havia quedat petit fa molt de temps i que hi havia veus crítiques sobre els serveis, la maternitat i les sales de part són de les millors que hi ha a tot Catalunya i han rebut diversos premis. Per saber com treballen, la Lourdes Meroño, de Domenys Ràdio, ha anat a visitar tota la planta.
A l'Hospital del Vendrell hi ha un dels serveis, és tot el tema de parts, que és top en comparació amb molts hospitals. Per això estem amb la Laura Camarasa, llevadora d'aquí de l'Hospital del Vendrell. Explica'ns una mica per què moltes dones es cullen tenir el nen aquí versus altres hospitals. Perquè sí que havia sentit moltes vegades que s'optava per parts naturals aquí a l'Hospital del Vendrell. No sé si és cert.
Sí, sí que és cert. Nosaltres, des que es va obrir l'hospital, hem sigut un equip que hem treballat molt amb el que s'ha dit el part natural. D'acord? Nosaltres ens agrada i hem ofert des de sempre un acompanyament a la dona i a la família durant el part, que es basa molt en ajudar el que és la fisiologia del cos a que pugui desenvolupar el part en les millors condicions. Amb la qual cosa sempre hem tingut molt de respecte per al cos i per aquest moment tan important en la vida d'una dona i del seu acompanyant, de la família que serà. Aleshores, bueno, doncs una miqueta el que fem sobretot és respectar molt la intimitat de la dona i de la família en aquell moment, els desitjos de la dona. Tenim un pla de part de fa molts anys on ella pot d'alguna manera dir-nos o pensar abans de que arribi el part amb el que li agradaria doncs, que se li oferís durant el part. Evidentment, això no és un contracte i pot canviar
d'opinió. O depèn de com vinguin les coses, no?
Exacte, perquè ningú sap, ni ella, ni nosaltres, ni ningú, com aniran les coses i com se sentirà. O sigui, que pot canviar d'opinió. És com que és un dia quan una dona està de part que té carta blanca per moltes coses, eh? I ha de ser així. Aleshores, en aquest acompanyament, nosaltres defensem molt, bueno, acompanyem molt en que la dona es pugui moure, prendre decisions, recolzem el control del dolor de la manera que ella vulgui, tant si és amb mesures no farmacològiques com farmacològiques. Estem formades amb aromateràpia, en part en moviment. L'equip d'anestèsia ens acompanya amb aquesta manera de treballar, que al final no és res més que intentar aquesta mobilitat durant el part. El que busca és que a través de les posicions de la mare o de tècniques com el rebozo, el bebè es posa en la posició òptima per a néixer. Uh-huh. Aquesta posició del bebè òptima, diguéssim, és vital. És el que farà que un part vagi més fluid i necessiti menys intervenció o doncs, sigui més dificultós, d'acord? Aleshores, aquest fet que dèiem de la mobilitat i aquestes tècniques són més importants que el que abans es deia de ai, que si la pelvis estretxa o... Doncs tot això hem vist que bueno, és deixar que el cos treballi. El cos és molt savi. Si fiquem una epidural que ens treu tota la sensibilitat i la mobilitat, nosaltres, d'alguna manera, hem de intervenir més, no? I ser més actius en aquest part, no?
I més agressius,
i
també.
I més agressius, sí. Exacte, amb una intervenció doncs, més agressiva. Si nosaltres el que fem és intentar que el cos segueixi treballant cap a aquesta finalitat de donar a llum, doncs molts parts aniran millor i necessitaran menys intervenció i també seran més fets per la dona. No? Al final, la que pareix és la dona. La dona no ve aquí a que nosaltres tinguem el seu bebè per ella. No? La dona ve aquí a parir ella. Aleshores, nosaltres estem aquí per donar-li suport en això, de la manera que ella desitgi, tal com vagin venint les coses. I això és una filosofia que hem tingut des que vam obrir el 2007.
Laura, quanta gent formeu part de l'equip d'aquí de PARS? Suposo que ho dic bé, perdona la meva ignorància.
Bueno, el nostre equip és una mica, té una peculiaritat que és molt maca, jo crec, tant per nosaltres com per les dones, que és que el mateix equip de llevadores i de ginecòlegs que treballem i fem les guàrdies a sala de parts, també atenem a les dones gestants a la primària. És a dir, fem les visites d'embaràs, les llevadores, els ginecòlegs fan les ecografies, els embarassos o les gestacions que necessiten d'un input mèdic també les veu el mateix equip de ginecòlegs que treballem. Això és una característica de pocs hospitals, de poques zones, de poques àrees sanitàries i, bueno, penso que està molt bé.
Sí, clar, perquè en el moment d'arribar, no, de dir, ara ja toca, no, que vegin una cara coneguda, no, al final, que no...
Tens molts números, no? A veure, pot passar, clar, doncs moltes vegades, no sé, no, doncs si ets de l'Arbós i vens aquí, doncs la llevadora de l'Arbós pot ser que estigui o no de guàrdia aquell dia, però pot ser que sí. Uh-huh. I també pot ser que al llarg de tot l'embaràs hauràs vist més d'una cara, no? I pues sí, tens molts números. I ja no és només que sigui la mateixa persona, sinó el mateix equip. Que, clar, tots anem a la una, no? És com una filosofia, una manera d'entendre tant l'embràs com el part que no... bueno, doncs que va en la mateixa línia, amb la qual no et dirà una cosa una llevadora de primària i la de l'hospital t'ho redactarà. Sí, perquè com que no és 2+2=4, no, la sanitat o l'obstetrícia en aquest cas, això et pot passar. I amb nosaltres no dic que no pugui passar mai, però clar, la disparitat és menor.
Uh-huh. Laura, quants anys portes aquí al servei de... d'obstetrícia, no sé, de parts. Sí.
amb interrupcions, vaig començar aquí el 2008. És que després he estat d'excedència uns anys i ara fa 3 que he tornat, oi, una altra vegada. Però, bueno, molts anys. És que ara no sé si haig de... Mira, del 2008...
És a dir, sí. Portes molts anys.
Molts anys. Doncs 15, potser, amb algunes interrupcions.
I el que he notat és molta passió. Molt d'equip, no?, d'alguna manera.
Sí, a mi m'agrada pensar que sí. És com un projecte que és com molt nostre, no? A vegades pots formar part d'un equip, potser, i que et diguin, mira, tu treballes aquí i aquí les coses funcionen així. O pot ser un equip que, encara que vagin havent, evidentment, noves incorporacions, procuris que això sigui un projecte de tots, no? Que els protocols, que les coses que fem i tal, que siguin una mica el desig de tots, no? L'aportació de tots i no de només una persona. Uh-huh. No sé.
És com tornar una mica, de la manera... Jo no soc mare, per tant, no tinc ni idea del que és arribar a parir, però el que estic veient és que és com tornar una mica a les arrels, no? És a dir, Nagore, no, la ginecòloga, parlava de vessants, no, de corrents, no, que han anat canviant des del moment que era quasi com una tortura xina, el moment del part, o que fins i tot, bueno, ma mare, per exemple, li van posar...
Li van dormir.
Totalment, el pensat, el suelo, la verdad, no, que deien. I és com, no, aquest moment s'ha d'oblidar a, per exemple, quan es tenien a casa, no? I aquesta importància, no? Estem farts de sentir aquestes polítiques feministes, però aquí realment s'està donant, no? És a dir, és...
El dia a dia, l'empoderament aquí, no?
Correcte, no?
Sí, jo crec que s'ha anat passant per diverses fases, no? I, a veure, jo crec que sí, hi havia un moment en què es paria a casa i pues, s'atenien els parts amb molta saviesa, jo crec, no? I podia ser que fos per una veïna o que fos per la llevadora del poble o... I hi ha hagut sempre una saviesa i una transmissió de coneixements, no? Però sí que és veritat que jo crec que hi va arribar un moment que vam dir, bueno, això es podria fer de manera més segura, no? Però hi va haver una tecnificació del món sanitari, no? Com cap als anys 70 o així, que... Bueno, jo crec que vam perdre una mica el respecte pel cos. I aquí jo crec que sí que hi podríem, si se'm permet, no, posar una mica la perspectiva del gènere o d'ara, no, que estem més amb aquesta perspectiva i amb aquest empoderament de la dona. Jo crec que aquí, en aquests anys 70, per dir d'alguna manera, o més o menys, sí, sí. No? Soc historiadora, però bueno, por ahí
clavado,
van les coses.
Clavado.
Exacte. Doncs es va creure que la ciència mèdica, i que a més eren els ginecòlegs homes, i, no? Doncs com un, el cos era el que no sabia i no valia i no sabia de valorar, no? I es necessitava, perquè el naixement anés bé i fos segur, doncs tot un munt d'intervenció, ciència, no? Tecnologia, i vam anar per aquí, no? I va ser el pen total i tot això. I després, jo crec que hem començat a tirar una miqueta endarrere, no? Cap aquí, i dir, bueno, a veure, sí que és veritat que s'han de vigilar i s'ha d'aprofitar tota aquesta tecnologia, aquesta ciència, aquesta investigació, evidentment, perquè es salven vides també, no? Amb aquests coneixements més mèdics, però, ei, no oblidem que no ens hem extingit, no? És a dir, que potser sí que el cos i la dona, i aquí ve aquest empoderament també d'aquests últims anys, no? De la dona, i aquest respecte al cos de la dona, i dir, no, una mica jo crec que ara la idea comença a ser, si necessito, pues, portar tota la cavalleria, no? Tota aquesta ciència més intervencionista. Però si el meu cos va bé, pues ajuda'm a que funcioni i tal, no? I una miqueta jo crec que aquesta és una cosa que ara la població demana i pues, són els nous temps, no? I tot és cíclic també, no? I,
sí, no?
Però vull dir, no... Res, tot en la seva, no sé com dir-ho això,
la seva mesura,
amb la seva justa mesura, no?
De dir... d'un extrem o un altre, no?
Bueno, suposo, i menys en un entorn com aquest, no? Que és un entorn hospitalari, que al final també la població, per dir-ho d'alguna manera, no? Les persones, el que volem al final és sortir d'aquí amb un bebè en braços, els dos saludables, no? La mare i el nadó. Però, bueno, pues això, no? Jo crec que hi ha hagut això, aquesta tecnificació que potser en alguns casos era innecessària i potser perjudicial, i aquest tornar enrere, no? A dir, bueno, a veure, què es necessita i què no, no? Uh-huh. I la dona que pugui escollir.
Que al final és això,
que pugui escollir, digui, no? Jo vull intentar parir sense epidural. Doncs pues aquí et donem totes aquestes opcions, no? I, pues no, jo la vull, però no vull deixar de...
De sentir, no?
De sentir i de posar les millors condicions perquè el meu cos ho pugui fer. Bueno, el meu cos no, jo. Aquesta divisió de cos i, vull dir, i perquè jo ho pugui fer, no? Uh-huh. Amb l'ajuda que necessiti. Sí que ens apassiona, sí.
No, es nota, és a dir, és una passada. Laura, el fet de que m'ha flipat molt quan ho parlàveu, que l'epidural sí que et permet mobilitat. Jo pensava que et deixava allà al llit, no inconscient, però sí que aturada de cintura cap avall. I això ja ha canviat, no? És a dir, la tecnologia...
Exacte, avança i l'hem de fer servir i tant. Ha d'estar al nostre servei, no? Això se li diu la walking epidural, que ha sigut també un, no sé com dir-ho, no? Una de les nostres característiques.
Walking Dead,
El Walking Dead, no, el Walking Epidural, que és la epidural mòbil, d'acord? Vale. Que amb això vam ser molt innovadors, amb l'equip d'anestèsia d'aquí. Bueno, com que nosaltres ja teníem aquest desig de treballar d'aquesta manera, no? Tant les llevadores com després també els ginecòlegs també no? Recolzen aquest tipus de mobilitat i de part, i nosaltres ho impulsàvem, doncs l'equip d'anestèsia va voler començar a treballar amb la walking epidural, que es diu així perquè ho feien a Anglaterra i aquí no, que és treballar amb unes dosis més baixes per permetre que la dona pugui, doncs, per exemple, utilitzar les pilotes. L'objectiu és que senti la sensació de pressió, però no de dolor. Uh-huh. De manera que totes les indicacions que et dona el cos de com empènyer, de com posar-te, de tal, les tinguis, però et tregui el pic del dolor més alt, no? Uh-huh. A Sant Salvador, a Comarruga, tota aquesta zona, Calafell, no? La població es dobla, amb la qual les consultes també es doblen, no? En el nostre cas, per exemple, si són Aquí nosaltres atenem a la població del Baix Penedès, però també atenem a dones que venen de fora de l'àrea. Quan fem això, que estem molt contents que hi hagin dones de fora que es puguin venir a que les atenguem aquí, intentem doncs, fer-ho d'una manera programada. No? Elles demanen una visita amb la llevadora primària, recollim la seva història, els expliquem tot, fem el pla de part, no? Ho fem, bueno, doncs tenim tot un circuit que està orientat a que vagi millor per la dona, diguéssim, no? I també per nosaltres de saber ja quan arriba aquesta senyora a tenir, aquesta dona a tenir el seu nadó aquí, que ja tinguem una mica la seva història per saber si hi ha algú que haguem de fer ràpid, algú especial. I, bueno, doncs això és una de les poblacions que tenim de fora de l'àrea, però és molt diferent quan la gent ve aquí a passar el cap de setmana i tot això, i, bueno, doncs els hi passa alguna cosa que acudeixen a urgències. Quan estàs embarassada, un no està preocupat per si mateix, està preocupat per si mateix i per al bebè, no? Aleshores, qualsevol cosa, depèn de com t'agafi o de com siguis, doncs necessites aquesta valoració per un professional que et digui que tot està bé, no? I, bueno, doncs sí, és una característica nostra que ens dificulta una mica, doncs, això, perquè no és una senyora que es controli amb nosaltres, o potser, doncs, això, no? Hi ha pics al cap de setmana, als ponts, a l'estiu. I, bueno, doncs a vegades és difícil de gestionar l'espai, el personal, no? Sala de parts és com un servei d'urgències i tindràs hores molt tranquil·les i hores de bogeria total, no? Aleshores, clar, el personal ha de ser un equilibri entre... Bueno, jo entenc, no? Al final sí, ha de ser efectiu, costa efectiu, no? I, bueno, doncs a vegades està... Clar, al ser un servei d'urgències, doncs aquest balanç de vegades... Es mou una mica, però clar, ho anem fent.
El fet de que vingui gent de fora, no? De l'àrea i que doncs, siguin urgències, es nota molt si són primerenques les dones, en aquest cas,
el
no?
El fet de que busquin més consulta o que sí, vinguin des de fora clar, de l'àrea. Sí. Pot ser que sí, que una primerenca busqui més aquest suport, aquesta assegurança de que està tot bé, però a vegades, com que tots els embarassos i els parts són tan diferents, a vegades és el teu segon o tercer embaràs i també has d'anar i dius, hosti, ho sento, hauria de saber-ne més, però no, perquè no. Això no m'havia passat, no? Vull dir, no passa res. Jo sempre dic que una dona embarassada, i més el dia del part, té carta blanca, abans t'ho deia, sí. Per moltes coses, no? Vull dir, aquí estem per atendre-les i... Sí que és veritat que amb tota aquesta línia que tu ara em preguntaves per aquests pics de feina o de les instal·lacions, no? Diguéssim que nosaltres ja ens vam, quan es va obrir l'hospital el 2008, hem anat treballant amb aquesta línia. Ara doncs, s'ha anat veient, no? I cada cop hi ha més parts que ofereixen aquest tipus d'assistència durant... més parts, més sales de parts, més hospitals que ofereixen això. I sí que ens agradaria molt, i nosaltres és una demanda que tenim, com la carta als Reis que fas, però bueno, és una demanda que sí que fem, no? Que clar, ens agradaria molt pues, poder renovar les instal·lacions. Com no? No? Perquè bueno, nosaltres amb el que tenim, oferim, jo penso molt... una molt bona assistència, però clar, doncs sempre podrien...
Sempre no podria ser millor, no?
Sempre podria ser millor, no? I això és algo doncs, amb el que anem treballant. Però bueno, però jo també defenso molt que l'important és un equip, no? I la teva manera d'entendre el part i de l'assistència que vols donar, no? Però bueno, sí, unes instal·lacions... pues, habitacions més grans, ara la gent demana banyera de part, bueno, hi ha diverses demandes de que venen de la població, no? Que bueno, pues espero que en un futur no llunyà doncs, puguem oferir. El pell en pell està vist que doncs, fa la transició de dins de la panxa a la vida, no? El respirar, el mantenir tu la temperatura, el sucre que necessites per mantenir la calor, tot això, el fa... molt més suau per al nadó el fet del pell en pell. Així que això sí que és en tota la mesura del possible, mai separem a la mamà del bebè, d'acord? A la que neix el nadó, el posem pell en pell amb la mare, la saquem una mica, el topem amb tovalloletes i aquí s'estan amb nosaltres a sala de parts almenys dues horetes. Normalment és un moment que intentem respectar molt la intimitat d'aquella família, no els separem, per pesar-los ni res, si li hem de fer alguna intervenció, intentem fer-ho al damunt de la mare, que s'ha de fer les 48 hores de vida mínim. Però quan moltes vegades ens esperem i ja se'n va la mare amb el nadó i la prova feta, diguéssim. No? Es fa aquest cribatge i d'altres a la planta fan en el nadó perquè se'n vagin bé fet. Però aquest en concret, que han de ser 48 hores, doncs ara tenim una proposta per a les dones, és que quan clínicament estan bé, a les 24 hores, si tant mare com bebè com nadó estan bé, se'n poden anar d'alta precoç, que li diem, cap a casa, i a l'endemà la llevadora et ve a veure a casa teva. És una atenció domiciliària que fem. I en aquesta visita fem una revisió de la mare i del nadó i fem la prova aquesta del taló.
És molt aviat. Clar, perdó, sota la meva ignorància.
Sí.
Tornem-hi, que al final és com... Tan aviat, no? Antigament es tiraven molt de
molts
temps,
dies,
no?
Molts dies, sí.
Era com...
O més antigament, molts... Sí. Ni anaven, no? Bueno, clar, hi ha uns criteris, no? Ha de ser un part normal, la mare ha de voler, per començar. I moltes mares ho volen, per estar a casa seva, sobretot si tens un fill gran i t'està esperant a casa. I si has tingut un part sense complicacions i el nadó està també molt bé, en veritat, no hi ha cap... Si no hi ha cap criteri mèdic, no? Per la teva salut o la del nadó de quedar-se a l'hospital, molta gent sí que li és una opció i te la demana. I de vegades, si no poden, perquè hi ha algun control extra que has de fer, no sé, no vull entrar en tecnicismes, no? Però imagina't que... Bueno, doncs per la raó que sigui, no, mira, volem controlar el pes del nadó o les constants del nadó cada 4 hores, per les raons X.
Perquè
no és que li passi res, però que hi ha de tenir aquest control extra, no? Per uns riscos que poden haver o el que sigui. I s'han de quedar, ostres, quina llàstima, no me'n puc anar, no? Si et trobes bé, tu vols estar a casa teva amb el teu nadó i...
I que et deixin en pau, literalment, no?
Sí, si t'ha anat tot molt bé i et trobes bé, que és el criteri. Això ha de ser segur i t'has de trobar bé i has de voler, no? Però sí, la gent sí li agrada aquesta proposta. Si és un primer bebè i estàs molt insegura de moltes coses, el problema te pots quedar aquí amb nosaltres i fem una mica més d'acompanyament. Jo crec que hi ha més informació i més interès per buscar aquesta informació, oi? Bueno, amb l'era d'internet i la tecnologia aquesta i tal, es parla a vegades de la informació i la desinformació, no? És a dir, has de saber
una mica massa.
Les fonts, no? A on anar a buscar aquesta informació. Però sí, jo crec que és positiu en general. Vull dir, encara que puguis fer aquesta crítica de la font o de la veracitat o del... El biaix, no? el que estigui sesgada cap a una banda o cap a l'altra, no? D'intentar, pues això, nodrir-te de diferents fonts. Jo crec que, clar, la societat cada cop és més, està més formada, bueno, no sé, té més informació a l'abast i, pues, bueno, hi ha el criteri que li posi cadascú, però la informació hi és i jo crec que sí, que el coneixement també.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Mig minut escàs i arribarem a 11:15, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu, i després seguim tot fent tertúlia periodística. Aquests dies hi ha molta teca, hi ha moltes coses a comentar, i ho faran Jordi Salvat i Ricard Vinyals.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Les platges del Baix Penedès rebran diners per reparar els danys del temporal Nelson. El Consell de Ministres ha acordat la declaració d'emergència de les obres per reparar els danys que va causar el temporal Nelson a finals de març a la costa catalana. La resolució permetrà destinar 3,3 milions d'euros per reparar desperfectes de mobiliari i fer aportacions extraordinàries de sorra, dels quals 1,16 milions aniran pels municipis del litoral de Tarragona. Entre els beneficiaris s'hi troben els tres municipis de costa del Baix Penedès, el Vendrell, Calafell i Cunit. Després de la reunió que el delegat del govern, Carlos Prieto, va mantenir el 2 d'abril amb els subdelegats de les províncies afectades, la Secretaria d'Estat ha emès una resolució on s'apunta que la intensitat especial del temporal va provocar danys a diferents punts de la costa en els quals es fa necessari intervenir sense demora. Des del govern estatal creuen que cal actuar amb celeritat, ja que si es presenta un altre temporal a curt termini provocaria danys significatius pel fet que moltes d'aquestes platges han perdut la seva protecció natural. Els fons serviran per reparar desperfectes, però també per dragar la bocana de diferents ports i així mirar de pal·liar la regressió puntual a diverses platges de la demarcació. L'Escola Arsenal de Vilafranca presenta els seus recursos d'estiu per explorar diverses especialitats. L'Escola Municipal d'Art Arsenal de Vilafranca, com a centre compromès amb l'educació artística i creativa, anuncia una sèrie de cursos monogràfics d'estiu, anomenats recursos d'estiu, que ofereixen una oportunitat única per explorar i aprendre de professionals en diversos àmbits. Aquest estiu, els amants de l'art i el disseny tenen l'oportunitat de participar en una varietat de cursos emocionant-se a l'Escola Arsenal, des de l'art en vidre bufat fins al perfeccionament en el torn de terrisseria, passant per la fotografia analògica en blanc i negre, l'animació stop motion i el disseny de packaging, i hi ha una opció per cada persona interessada en explorar noves habilitats artístiques i expressar la seva creativitat. Els cursos es duran a terme durant el mes de juny al mateix centre. Per més informació sobre els mateixos cursos i per les inscripcions, es pot visitar el web de l'escola www.arsenal.cat. La trobada d'Olèrdola ballarà amb els èxits d'ABBA aquest dissabte a la nit. Després dels tributs a Queen i a Tina Turner, aquest 2024, l'aposta musical del dissabte a la nit per la trobada és un nou concert de tribut, en aquest cas a ABBA. La proposta arriba de la mà de tribut ABBA Gold Tour, una experimentada formació que acumula 15 anys de trajectòria oferint la música d'aquesta immortal banda sueca. La cita és el conjunt monumental d'Olèrdola, dissabte a partir de 11:45 de la nit. Albert Martínez, membre de tribut ABBA Gold Tour, resumeix que oferiran 90 minuts barrejant diferents èxits de la formació. En cada concert comproven com les cançons del grup suec agraden i fan ballar a un públic que va des dels infants fins als més grans de la casa. I és que cançons que van ser fetes fa 50 anys, com Mamma Mia, continuen sent ballades i no han perdut la seva capacitat de connexió amb amplis públics. I acabem explicant-vos que Jan Marimón no continuarà al Noia Freixenet la pròxima temporada. El jove porter Jan Marimón buscarà nous reptes lluny de l'Ateneu Agrícola a final de temporada, així ho ha confirmat el club a través d'un comunicat. L'estiu del 2022, amb només 19 anys, Marimón es va incorporar a la disciplina del primer equip després de passar 10 anys a l'hoquei formatiu del club. El de Torrelavit va arribar amb 10 anys al Noia Freixenet procedent de l'equip del seu poble i va jugar en totes les categories fins a arribar al primer equip. El 2017 es va proclamar campió de Catalunya i Espanya de la categoria infantil i el setembre passat va alçar la Lliga Catalana el seu primer títol com a sènior. Es tracta de la segona baixa que anuncia el club per la propera temporada, sumada a la del tècnic Pere Bàries, i s'espera que no sigui l'última.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Ara conversarem sobre l'actualitat més propera amb companys periodistes. Es tracta de la tertúlia periodística que condueix la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Doncs així és com cada tertúlia periodística. Des de fa uns mesos m'acompanyen dos cracs del periodisme, el Jordi Salva del diari Ara. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia.
I el nostre inconfundible de la zona de Vilafranca, el director del 3 de 8, Ricard Vinyals. Molt bon dia.
Bon dia. Ja no em torno mai la broma, perquè això de cracs i catacracs...
Catacrac.
Catacrac. Ja ho deixo per sabut.
Vale.
Gràcies.
Primer de tot, i una mica doncs, seguint la línia del que estàvem parlant abans d'entrar en directe d'aquesta tertúlia periodística, la mort de l'exalcaldessa del Montmell, la Imma Costa, que ens va deixar ahir sobtadament, perquè molts no sabien que estava malalta. I no sé com ho heu rebut vosaltres, perquè, Ricard, jo sé que teníeu una relació doncs, molt cordial amb ella, no?
Sí, bueno, jo em vaig quedar més parat de compte, perquè aquestes coses sempre sorprenen, no? Però si a sobre que no saps que hi ha poc que estava malalta, doncs encara més, no? Perquè són més inesperades. I sí, sí, ja fa molts anys que conec la Imma i que havia tingut una relació molt cordial, molt bona, sempre em sembla que després ho han destacat també el PSC, no? De que a part de treballadora i això, sempre molt implicada amb les coses que feia i molt cordial i sol·licita i col·laboradora amb, si li demanaves alguna mena de favor en el sentit de que passés alguna informació que potser no tenies o això, i sempre, sobretot el CAC, que em queda un tracte d'una persona molt agradable i que d'aquelles persones que estàs a gust amb ella, no? I la veritat és que a mi em va sobtar i em va doler molt.
Jordi?
Llàstima. Sí, jo també em vaig quedar a pedra, perquè tampoc sabia res de la malaltia. I amb la Imma l'havia conegut bastant a l'època que vaig estar al Consell Comarcal de l'Alt Camp com a cap de comunicació. Ell era alcaldessa del Montmell i junt amb Aiguamúrcia i amb Querol vam impulsar una... Bé, al final no va arribar a ser un ens, però sí que vam muntar algunes coses que es deien les valls de Marmellà, que agafaven aquesta zona molt àmplia, perquè és tant al camp com Baix Penedès, però sí que era un territori molt ampli, sumant els festes municipals. I me'n recordo que vam muntar caminades, vam donar suport a productors locals i fèiem reunions, doncs això, els tres municipis, i jo hi assistia com a Consell Comarcal i estàvem molt implicats al camp, i recordo això, moltes reunions amb ella, i sí, va quedar una certa doncs, relació, i després ens hem anat
xauant. Era una relació
molt cordial, molt cordial.
Era molt agradable.
Ara, defensava els interessos del seu municipi amb un glacidet.
Sí, sí, sí.
D'aquelles alcaldesses. Sí. En aquell moment coincidíem amb Fina Bartolí, que era l'alcaldessa d'Aiguamúrcia, i era una d'aquelles alcaldesses. Allò, no un estil diferent, però d'aquelles molt implicades amb el seu municipi i defensant fort això, els interessos dels seus pobles.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Doncs, bueno, el que es diu sempre, que descansi en pau i esperem, tot i que sabem que ha estat una llarga malaltia, que dins del que cap, doncs, que no hagi patit gaire i sobretot la família i amics, no?, en aquest cas. Bé, dit això, perquè va ser una notícia justament d'ahir i va ser, doncs, sobtada, passem a eleccions. Vam dir que ens tocaria justament després de les eleccions. Pregunta: ha hagut sorpresa o no? Era el que esperàvem tots.
Home, jo la sorpresa més gran ha sigut la castanya d'Esquerra. Imaginava que Esquerra baixaria, però home, jo crec que, com indicaven les enquestes, 25, 26, 23 diputats i no els 20 amb els quals s'ha quedat. Potser a mi ha sigut la sorpresa i potser la dada més destacada. Llavors sí, el PP ha pujat bastant. M'ha sorprès que el PP pugés tant i que Vox es mantingués. Nosaltres serien una mica passos comunicants, però no, el Vox s'ha quedat igual i el PP doncs, ha pujat molt. El Partit Socialista, doncs, aquests 40-42, ja ho indicàvem a les enquestes, i llavors Junts ha pujat, però no ha pujat prou. Hi ha hagut aquesta desmobilització tan important de l'independentisme, que s'ha mantingut respecte a les generals i les municipals, i això fa doncs, que això que l'independentisme no sumi, i que ara ens trobem amb una aritmètica que jo la trobo molt diabòlica i que costarà de poder engegar la legislatura, tot i que cada vegada més clar que engegarà, perquè hi ha un partit que no li interessa que repeteixin eleccions, que és Esquerra. Perquè veig que si es repeteixen eleccions, clar, si repeteixen eleccions, la davallada d'Esquerra pot ser encara més forta. Per tant, jo crec que s'ho intentaran fer venir bé, jo crec que s'allargarà la negociació, però que els interessa que pugui haver govern i que en aquest cas que Illa pugui ser president. És el mal menor, per Esquerra.
Clar, és que... I a veure, que es diu allò que es diu que té la palla pel mànec, en el sentit que, bueno, depèn d'ells que es vagi cap un cantó com un altre i, per tant, menys tornar a repetir unes eleccions, algú farà Esquerra. A mi em va sorprendre que la nit electoral en Pere Aragonès ja es posés directament a l'oposició. Vull dir, ja no ni deixés la porta oberta, no? I em va sorprendre perquè, clar, vull dir, de fet es veia la nit electoral, es veia que un hipotètic tripartit sumava. I això que es descartés tan ràpid, i després el fet de que dilluns dimitís, home, l'honora, perquè després d'aquest país no estem acostumats a que ningú sumeixi casos personals, ni molt menys personals, i col·lectius encara menys, no? I, per tant, doncs, bueno, en aquest sentit, s'ha d'aplaudir la seva decisió. I després, una altra cosa, que, clar, tu dius, clar, no m'interessa repetir, que si repetim eleccions d'aquí pocs mesos, o l'octubre serien, amb quin candidat? És que no
candidat o candidata, perquè no... Junqueras no creiem que arribi.
No veieu un candidat viable, Esquerra Republicana, per enganxar aquesta nova etapa?
Com?
No veieu cap candidat o candidata que pogués agafar un relleu
tan
i que...
Urgent? No, tan urgent no. No.
Jo se m'acut un. Una, concretament. La Marta Vilalta.
Una? Marta I? Vilalta?
Sí.
Jo veig més... Jo veuria més a Raquel Sanz que a Marta Vilalta, mira què et dic. Mira què et dic. Més gràcies perquè també els últims mesos ha guanyat protagonisme. Sí. Però jo ho veig complicat, no sé, a veure... A mi em van dir un nom l'altre dia, Raül Romeva. Em van dir aquest nom. Sí que també és procés i també està mi agramat. Roger Torrent, un altre nom. Laura Vilagrà, un altre nom. És que hi ha molts noms.
Però esteu parlant a nivell urgència o
urgència.
Una més a mig termini?
I fins i tot a mig termini, jo estic parlant. Perquè...
Jo crec que si vols afrontar un cap a mig termini, no pots anar... Bueno, aquest o aquesta. No ho sé, ho veig complicat.
És que és complicat, perquè Esquerra venia amb molta sort de trobar Junqueras en el seu moment, perquè Esquerra venia una desfeta molt important a les eleccions del 2010, després del segon tripartit, que jo crec que això lliga molt que ara no vulguin apostar per un nou tripartit, perquè encara van veure el desastre en què va acabar aquest parells en aquest segon tripartit. Per tant, això, el tema aquest de que clar, que han de buscar un nou lideratge o recuperar Junqueras, però mentrestant no arriben a l'octubre, és que és molt complicat. I mires al voltant, és el que dic. Van trobar Oriol Junqueras en aquest moment, que era eurodiputat, i que després va ser alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i que, bueno, que és un personatge que, home, doncs, que ha tingut un carisma i ha sabut créixer. Ara em costa, perquè tu mires els quadres que tenen i és que no tenen gent. Vull dir, a Europa qui tenen? Diana Riba, amb tots els respectes, li falta... Alcaldes, no tenen alcaldes actualment. Jo diria que l'alcalde més important que tenen actualment deu ser la Manresa, possiblement, a nivell de població gran de Catalunya. No tenen. Quin Penedès, quins alcaldes hi ha d'Esquerra, el Penedès? Teniu algun, en
sí,
aquest moment?
Sí, està la Montse Ventosa, a Llorenç,
sí,
del Penedès,
sí.
A l'Amadeu Benac, a Banyeres del Penedès, i diria que
i
ja està, no?
Més que ja petites, ja mires, tenen Amposta, tenen Torredembarra fins d'aquí poc.
Sant Sadurní.
Sant Sadurní, aquesta
bueno,
mida
sí que és veritat que és, bueno, les mides... Jo el que...
Consellers tampoc no en veig consellers actuals. Lara Vilagraf, però la resta no veus un perfil, Joan Ignasi Helena, que sé, Tania Verge, no veus uns perfils de Natàlia Garriga, de de poder succeir a Pere Aragonès, que ho veig complicat en aquest moment.
Jo el que no sé, posant-me, diguem, els interessos d'Esquerra, jo no sé com no van poder veure amb la informació prèvia i enquestes internes que són per tots els partits i estudien i, clar, estan molt més a sobre que nosaltres, no sé com no van poder veure el risc que suposava avançar les eleccions 9 mesos.
Jo també m'ho pregunto, això.
Ells tenien molta por d'un desgast, d'una guerra de desgast aquests mesos. Sobretot també, ells tenien molta por del tema de la sequera, per exemple. Jo crec que hi ha qui diu que si haguessin sabut que aquestes setmanes de més de finals de l'any hagués pogut d'aquesta manera, que igual no haguessin convocat. Vull dir, costen tant a l'Astan peregrines com aquestes. Però sí, no...
Bueno, coses més rares s'han vist, no? Vull dir, el 2008, en plena sequera, que estàvem com ara, si més no, i jo, el conseller Baltasar, d'Iniciativa, que se'n va a la Moreneta i diu, escolta, jo no crec en tu, però bueno, si pots fer que plogui, i ha estat 20 dies d'un mes de maig plovent. Vull dir, és que van passar els embassaments.
El Mascort no ho va voler fer,
Exacte, no ho sé.
No, jo crec que tenia unes enquestes, clar, potser no veien que Junts es reorganitzaria tan ràpid al voltant de Puigdemont, la campanya que han fet...
Potser no es pensaven que Puigdemont es postulés, no ho sé, vull dir que no tingués temps.
Home, a veure, jo us vaig a dir una cosa.
Junts s'han articulat bé i han fet una campanya bastant modèlica, i han pujat 3 escons, no és molt, han pujat, i crec que Junts li ha fet una peça, que és Aliança Catalana. Tots aquests vots que guanyen Aliança Catalana, això són 4 o 5 escons de Junts. De Junts, perquè a Barcelona han fregat entrant, quedat amb el 2,80 i escaig. Per tant, aquests vots s'han perdut, no s'han traduït, són escons que haguessin perdut, segons diuen els que s'han estudiat, els haguessin perdut PSC i PP. Per tant, clar, ja n'haguessin tret menys, també. Però si Aliança no s'hagués presentat o no estigués tan inflada, doncs jo crec que això, que 5 escons més els tindria. Per tant, estaríem un 42-40, que el panorama seria molt diferent. Molt diferent. Jo em sembla que ja vaig avançar que Aliança entraria i la nit electoral hi havia un moment que n'entraven 5.
Aliança també deia que entraria, però fins i tot em pensava que entraria més del que ha entrat.
Jo també.
Són aquests 3 de Barcelona, que han faltat dècimes.
Exacte.
Han faltat 2 dècimes. I és més, jo crec que si es repeteixen els mesos d'octubre, jo crec que Aliança Catalana a Barcelona entra segur, perquè ja tindrien la plataforma de la presència dels debats, la presència, molta més presència en publicitat electoral...
Aquesta és una altra, que hi ha hagut aquesta, sobretot a les xarxes, no? la discussió i el renou de que si van vetar periodistes per entrar a la nit electoral. Escolta'm, Aliança Catalana, com és lògic, no podia tenir l'altaveu perquè no era grup parlamentari.
Igual que a l'hora tampoc l'ha tingut.
Per tant, tu no pots lamentar que no t'han fet cas, com aquest qui diu, que n'hi hem fet bastant, però bé, tu no pots lamentar que no t'han fet cas i no has seguit la campanya si per la representació de les anteriors tu no et permetia, no. No ho podies.
Sí, no ho tens, clar, no ho tens.
La llei és la que és i és per tothom. Això és com la llei, ja que parlo de la llei, no? La llei electoral, de dir, escolta, mai ningú agafa el toro per les banyes i mai agafen i intenten de modelar la llei electoral per fer-la doncs, més representativa o el que sigui, no? I clar, ja et trobes que... Ves la nit electoral, Puigdemont ha guanyat, jo què sé, un 60% i pico, un 70% i pico dels municipis, no?, de Catalunya.
O més, fins i tot.
Com pot ser que, mira, com està muntant això, que hi ha aspectes de la llei electoral que beneficien alguns i partits de l'altre i després al revés, no? I llavors, potser per això costa tant de que...
Sí, però això és la llei electoral, clar, que aquí el problema és que no ens hem fet una llei electoral a Catalunya. Però el País Basc, per exemple, que han tingut eleccions fa molt poc, a Euskadi, són 25 escons cada província. I Àlaba hi viu poquíssima gent comparat amb Biscaia, per exemple. Per tant, també, Sí, Àlaba pesa molt. Pesa molt més que Biscaya. Vull dir, jo crec que el territori s'ha d'equilibrar.
Exacte, això tampoc és lògic.
Clar, però només caldria que votessin els de Barcelona, depèn com fer. Clar, estem parlant que es concentra un 70 o 80% de la població en 4 o 5 comarques. Tu agafes el barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès i el Maresme i tens ja, saps? Tens ja una part importantíssima de la població. Per tant, has d'equilibrar territori i que les comarques menys poblades també tinguin la seva representació.
Vaig parlar amb algú del entorn socialista i deia, hem abocat molts esforços, o sigui, tot i que deien les enquestes i això, hem abocat molts esforços i campanya i fins i tot el Pedro Sánchez i això, a la zona del Baix Llobregat, no? I jo dic, escolta'm, però si aquesta zona, precisament aquesta ja la teníeu. Diu, però és que no és el mateix arrasar o no arrasar, guanyar per més o menys al Baix Llobregat, que ja saps segur que guanyes. Doncs, sí, però no, en la línia que estàs dient, Jordi, si tu tens una victòria molt folgada a la zona del Baix Llobregat, doncs arrossega a nivell Catalunya i ja tot va...
No cal patir, més... I més, a Tarragona també han guanyat, per tant, aixuguen molt bé el que han perdut a Lleida i el que han perdut a Girona. Vull dir que poden... Per què? Perquè, clar, ajuguen molt menys els cons.
I després un altre... Et surt bé,
l'aposta aquesta et surt bé. Però és el mateix que Espanya, eh? Tu pots apostar per les zones més poblades, doncs per Catalunya, per Madrid, per Sevilla, els grans nuclis, i llavors per tota l'Espanya vaciada, tot i que tot ha votat el PP, doncs tu recuperes aquest terreny a les zones poblades, que és on hi ha més vots en joc.
I després també em deien ahir del tema de l'entorn de Ciutadans, per exemple, que ja es veia venir, que desapareixia això, i bueno, quan van veure que la participació era baixa, doncs van dir no rasquem res. També diuen, compte amb el tema de la participació, o sigui, aquest resultat històric, perquè és la primera vegada que el PSC guanya amb vots i escons i això, saps? Aquest resultat històric, em deien de càrrecs de Ciutadans, em deien, són 400.000 vots menys dels que va tenir Ciutadans com a guanyador de l'elecció del 36.
Clar, sí.
400.000 vots menys. I el PSC, com és lògic, ha tingut una gran victòria històrica, això, en el sentit que aquest dicte que ha sigut més
perquè ha mobilitzat, i en canvi s'ha
desmobilitzat. Sí, però són 400.000 vots menys els que va tenir l'Arrimadas amb 36 escons.
Clar, però Ciutadans va mobilitzar molt el 2017, però en canvi va mobilitzar molt també l'independentisme. Per tant, clar, amb dues mobilitzacions molt grans, molt, molt grans. I s'equilibraven. En canvi, ara que hi ha hagut una mobilització gran i una desmobilització gran, també. I això ha fet que s'hagi...
I després també es queixaven, en aquest que et dic, ens queixaven de l'entorn de Ciutadans, que però es queixaven també de que en general, hi ha hagut una sensació, no sé si, una mica si poses la lupa amb això, també potser ho veus, no? Hi ha hagut una sensació d'intentar, potser per part de tothom, alguns més que altres, d'intentar que la mobilització, o sigui, que la mobilització de l'electorat fos poca, en general. Perquè suposo que hi ha més d'un partit que ja li estava bé que la...
Hi ha estratègies que es fan servir d'aquestes, intentar desmobilitzar l'adversari. Però sí que el que hem vist és una polarització, una bipolarització final. És a dir, hi ha hagut un vot útil acumulat per una banda amb els socialistes i per l'altra banda amb Junts. I molta gent que dubtava entre Esquerra i Junts ha votat Junts. Molta gent que votava entre Comuns i PSC, per exemple, ha votat Ciutadans, ha votat PSC. I això ha fet que aquestes dues forces se disparessin. Jo el que veig també, i m'ha sorprès, molt poca autocrítica en els Comuns. Els Comuns han sigut els que han forçat les eleccions i s'han deixat un 25% dels escons. Han quedat 6. I ara ningú diu.
I han perdut precisament la
Tarragona, però Tarragona... Sí.
La Yolanda López, no?
Si tu mires... Com un plebiscit de Hard Rock sí, Hard Rock no, hòstia, els partits que han tret més vots a Tarragona, a la circunscripció de Tarragona, han sigut els que defensaven el Hard Rock, PSC i Junts.
Sí.
I han perdut CUP i Comuns,
bueno,
sense representació.
Però tu, Jordi, has vist gaires eleccions que hi hagi una autocrítica clara per part de dos partits, tres. Tu ho has vist mai? Vull dir, a la nit electoral guanya tothom.
No, però una mica el que dèieu abans, és a dir, l'únic que ha fet un acte de... No, hem perdut, me'n vaig, i que l'honrava molt era precisament l'Aragonès.
L'honora el sentit de personal, eh?
Sí, de per suposat.
Bueno, que és molt estrany que algú digui, escolta, hem fracassat, no hi ha això, aquí cal gent nova, tot això, i em plego. Me'n vaig cap a casa, el primer ja no seré ni diputat. Això no és en el partit, o sigui, en el tema personal.
Ràpidament.
El tema col·lectiu costa més.
Ràpidament. Veieu que hi hagi un pacte de PSC Junts, de que Illa sigui president?
No, pacte, jo Puigdemont, pactes no, però que...
O anirem a eleccions.
No, jo crec que... Jo, el diumenge pensava que sí, ara cada vegada menys. Jo crec que ni que sigui un govern minoria i això és el que estan també el PSC intentant de potenciar, no? Si en el moment que anàvem mal dades a Esquerra, doncs vam tenir cintura política i col·laboració per aprovar-te els pressupostos de l'any passat, doncs, escolta, no em putegis ara i com a mínim deixem avançar.
Jo crec que s'haurà de mastegar molt, però molt, i jo crec que no serà una cosa molt ràpida, al revés, serà lenta, però és això, crec que a Esquerra li interessa que hagi govern, perquè si no, és que clar, la davallada pot ser, és que no unes eleccions per Esquerra pot ser un suïcidi. Un suïcidi polític.
Ja veurem com avança aquests mesos, aquestes reunions que ja comencen a tenir. Com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat el dia d'avui. Ricard Vinyals, Jordi Salvat, gràcies i fins aquí un meset.
Molt bé.
Un plaer.
A veure si tenim president. Com a mínim tindrem aquí guanyar les europees.
Ja veurem.
Això sí.
Que vagi molt bé. Adéu, macos.
Adéu.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.